el perquè de tot plegat.
21 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. President Puigdemont, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Avui fa 10 dies, en aquest estudi, teníem a la mateixa cadira on sou vostè, Artur Mas, i ens deia això.
Quan jo vaig tenir el paper sobre la taula, perquè fins aleshores no em creia res de que fos possible, vaig fer una trucada, que és coneguda, que la vaig fer a Girona. I vaig enganxar amb un home, que era alcalde de Girona...
Un moment.
S'havia pres un plat combinat.
A les dues.
No, un moment. Ell
era,
no sabia,
eren les dues.
Escolti, no sabia ell no tenia res, ni punyetera
idea. No sabia res. Per part meva no sabia res. I li vaig dir només una cosa. Li vaig dir, Carles, val la pena que vinguis a Barcelona un dissabte al migdia perquè tu i jo tinguem una conversa a fons, o no val la pena que baixis? Perquè ella va entendre que si havia de ser que no, doncs ja no calia que vingués a Barcelona un dissabte al migdia. No?
Resposta?
I la resposta va ser, després d'alguns segons, em va dir, doncs, baixo.
I si hagués dit que no?
Ah, que no, aquí hi ha l'altra pregunta.
Si hagués dit que no, hi havia altres possibilitats, evidentment.
Hi havia un pla B, per entendre?
Home, esclar, hi hauria hagut un president o presidenta de la Generalitat, segur.
És així?
Sí, sí, va anar exactament com descriu el president Mas. La trucada la rebo a un quart de tres, si no recordo malament, i em fa aquesta pregunta. No sé si va dir val la pena o cal que en parlem. I quan li vaig dir que sí, doncs baixa de seguida, perquè tenim poc temps.
I havia rebut alguna trucada abans o no?
Del president Mas, no.
D'algú altre que li deia, vigila que...
Sí, feia alguns dies que circulava de manera especulativa el meu nom. Jo no en deia res per no engruixir l'especulació, perquè no m'agradava gens aquell escenari, i pensava que, en fi, com que hi havia altres alternatives, pensava que ningú no em proposaria això i intentava passar desapercebut, però al final va ser impossible.
Segur que em va parlar amb la família quan va començar a haver-hi això, o no?
Molt poc, és que tot...
Però la seva esposa dir-li, escolti, és que hi ha la possibilitat aquesta, què fem?
Sí, això sí que li vaig comentar, però vaig dir, no passarà, diu, perquè espero que no m'ho proposin, no m'ho proposaran, i em faran una... No ho puc dir ara per antena, però em faran un mal tanto, no? Si et proposen, perquè no podria dir que no, i esperava que no m'ho proposessin.
O sigui, va ser una jugada... O sigui, va ser un sí... il·lusionant com a president de la Generalitat, però a la vegada dolorós?
Una mica trist, perquè jo recordo el viatge de tornada de Barcelona cap a Girona, sol, en el cotxe, i jo estava molt trist, estava trist, obertament trist, perquè acabava de parlar amb una persona que havia fet un gest històric, un gest que agafarà molt de valor en la història del país, però és un gest molt dolorós i molt injust. I era una situació molt estranya. Te demanen que siguis president... i no hi ha eufòria, ni íntima, ni tan sols en la família política. És una situació estranya, sí.
En algun moment, en aquella trucada, no sé què li posa. Posa Artur Mas, posa president al mòbil?
No, era un telèfon llarg dels que truquen de presidència.
I quan veu el número diu, ui.
Sí, esclar.
Sí.
Sobretot quan em van dir, escolta'm, pot ser que baixis a Barcelona i no per un tema de l'AMI. Jo aleshores era president de l'Associació de Municipis per la Independència, havia participat en diverses reunions aquella setmana amb altres entitats i amb representants de Junts pel Sí, de la CUP, per veure si trobàvem el desllorigador d'una situació que ens preocupava molt. I el més normal de pensar era que si cridaven a Barcelona t'haurien cridat en condició de president de l'AMI. Però ja em van aclarir, diu, no vindràs en qualitat de president de l'AMI. Aleshores sí que...
I què pensa en aquella hora de viatge que hi ha des de Girona fins al Palau de la Generalitat, més o menys?
El que tenia clar que passaria, és a dir, jo no li podia dir que no a una persona que havia pres una decisió de gran transcendència i de gran impacte en la personal, també, i el partit, que era un no, que no podia dir que no per moltes raons, entre altres coses perquè jo era el president de l'Associació de Municipis per la Independència, jo era un alcalde d'una ciutat compromesa amb el procés, jo era una de les veus que dins del partit s'havia posicionat més clarament en aquest sentit, i m'hauria semblat d'una gran covardia i d'una gran comoditat no acceptar una responsabilitat que tanmateix sabia perfectament que era molt incòmode, fugir de la meva zona de confort que tenia l'alcaldia de Girona i resignar-me a viure tranquil.
Confessi'm si en aquella hora de viatge truca algú.
No, en aquell viatge no, perquè no tenia mans lliures en el cotxe i, per tant, no acostumo a trucar.
Ben fet.
Abans sí, abans vaig trucar a la meva dona, que era a Barcelona en aquelles hores, i, escolta'm, vine cap aquí perquè tinc les nenes que no sé on te'ls he de deixar i he d'anar a Barcelona.
Per ser on va deixar les nenes?
Amb un amic que vaig ensopegar, li vaig dir, escolta'm, m'has de guardar les nenes, i li vaig explicar el que passava, i ell no va entendre. Ah, vas a Barcelona, sí, sí, perquè, ah, hi ha una solució. Sí, sí, no, és que t'estic dient que la solució me la proposaran a mi. I va quedar en estat de xoc. I es va cuidar, va fer càrrec de les meves dues filles d'aquelles hores.
Per cert, una cosa molt important. L'esposa, què va dir quan li va dir que passaria això?
Ella sempre, totes les decisions que jo he pres, ha estat, sempre m'ha fet costat. No és la primera decisió que té un impacte sobre les nostres vides, i ella sempre ha estat molt discreta, molt solidària. I en vam parlar, evidentment. No, és una cosa que sabíem que això ens provoca un desballestament una mica, no?, de la vida familiar rutinària que teníem fins aleshores, però acceptem les circumstàncies. Ella ho va acceptar des del primer moment.
Parla cada dia amb Artur Mas?
Cada dia no, però hi parlo sovint.
Sovint. Ja li ha encarregat algun contacte internacional discret?
Doncs sí, algunes coses ja estan en marxa, sí.
Sí, ell ja ha començat a treballar, per entendre'ns.
És que no ha deixat de treballar. Uh-huh. I jo li vaig demanar també que aquí ens necessitàvem tots. És un error pensar que en aquest procés hi ha persones o sectors socials que són prescindibles. No és prescindible ningú, i menys el president Mas.
Raül Romeva continuarà sent conseller, passi el que passi?
Efectivament, jo vaig dir-ho ahir en seu parlamentària, ho reitero avui, n'hem parlat amb ell. No està tampoc recorreguda ni suspesa la seva funció de conseller, no està recorregut el decret de nomenament de consellers, no està recorregut tampoc el pla de govern de la Generalitat, on es diu clarament la creació d'aquest departament, i, per tant, ni tan sols posarem típex a la seva targeta de visita allà on diu Afers Exteriors.
O sigui, no canviarà el nom de la conselleria.
No tenim per què canviar-lo. El que hem de veure, a la llum del recurs que aquestes hores doncs, hem pogut estic llegint i estem examinant, és exactament què estan suspenent. Perquè tinc la sensació que estan suspenent això, una targeta de visita. Sembla que els molesta que en la versió anglesa i francesa es pugui utilitzar la terminologia ministre, i sembla que els molesta que en lloc d'haver una secretaria general que acceptaven, que es deia exactament igual, d'Afers Exteriors, que tenia idèntiques competències, idèntiques, i porto els decrets aquí, que les que té el departament, que en lloc de fer una secretaria general ho faci un departament. I, en el fons, per tant, és un debat gairebé contra el diccionari. És
de terminologia, segons vostè.
És un debat terminològic.
Sí, però aquest debat terminològic està oferent el que és la llei del Tribunal Constitucional. Per tant, vostè decideix tirar pel dret.
Oferent, no. Les ofenses no són matèria d'inconstitucionalitat, perquè aleshores nosaltres tindríem un carretó ple de recursos d'inconstitucionalitat si haguéssim de basar-nos a l'ofensa com un element de constitucionalitat. Aquí es jutgen intencions. Es jutgen... És que van a fer això perquè han dit que anaven a fer no sé què. Bueno, jo crec que aquí hi ha una politització absoluta, una vegada més, de la figura del Tribunal Constitucional amb la intenció d'aconseguir uns objectius polítics. Hi ha una contradicció de base. Nosaltres estem aplicant un pla de govern aprovat pel Parlament. Quan jo faig el discurs d'investidura, jo estic obligat també a presentar el pla de govern perquè en la sessió d'investidura no només s'escull el president, sinó que es vota el pla de govern. De manera que va sortir aprovat pel Parlament un pla de govern no impugnat per ningú, que és fruit d'unes eleccions no impugnades per ningú, en les que grups polítics presenten un programa electoral no impugnat per ningú, per tant legal, en el que es diu clarament que anem a fer això. En quin moment es produeix la inconstitucionalitat?
Ja, però com es resoldrà aquest pols legal, doncs? Perquè si és un debat del nom, si és un debat terminològic, i vostè no el vol canviar... Ja som pel tros. Això com
a veure, el decret de creació de la Secretaria d'Afers Exteriors que tenia el darrer govern és literalment, el decret de competències és literalment, i a més es diu així explícitament, el mateix decret de les competències del departament, ampliades amb altres temes que no són recorreguts. Per tant, tenim clar que si aleshores no va haver-hi objecte d'inconstitucionalitat en el que eren la denominació i el que eren les funcions... ens hauran d'explicar molt bé, en aquests 5 mesos que té el Tribunal Constitucional per emetre un veredicte, realment on és el problema, perquè aquí no hi és.
Ja, és evident, president, que tiraran...
Nosaltres no deixarem de fer acció exterior, dedicar-nos als assumptes exteriors, intentar tenir relacions internacionals, no ho deixarem de fer. I buscarem la manera de continuar-ho fent per no lesionar els interessos de Catalunya, per no generar indefensió. Una de les atribucions que té conferides el departament, per exemple, és tot allò que té a veure amb la posició obligada del govern de la Generalitat en relació al dret europeu que ens afecta. Ja s'han d'emetre, a vegades, dictàmens o informes o judicis. Això no ho deixarem de fer, perquè ens deixaria molt indefensos. No deixarem de donar suport a les activitats, i ara li posaré un cas una mica curiós, a les activitats d'internacionalització de la identitat catalana o cultura catalana. Vostè sap que és l'any llull, i estan previstos molts actes arreu del món, i s'explicarà en el seu moment, i el conseller Vila ja ens en va fer 5 cèntims l'altre dia. Bé, un dels actes que presumptament podrien requerir la intervenció cautelar d'alguna autoritat, resulta que es farà a l'Instituto Cervantes de Roma, que amb molt de gust i ben fet que ha fet, acollirà una de les celebracions de l'any llull. A algú li passa pel cap que en el Cervantes es cometrà algun acte d'inconstitucionalitat o d'il·legalitat perquè un departament de la Generalitat fa allò que constitucionalment i estatutàriament té conferit, que és promoure, en aquest cas, la cultura catalana a l'exterior?
Però jo li faré d'advocat al diable, però li diran per l'altre cantó, no? Però vostès el que faran és, a través de la coneixença d'Europa del senyor Raül Romeva, voler tirar endavant, intentar convèncer que Catalunya pugui tenir un estat propi a gent vinculada a la Unió Europea, per exemple.
És clar, és el que hem dit que faríem en campanya electoral, és que és el programa que tenim, és que és el programa de govern, és que no hem enganyat a ningú. Nosaltres anem a fer un estat independent. Tenim dret a fer-lo. I hi ha molts ciutadans que volen que el fem. I estem en aquest procés.
Per tant, li dic curt i ras, i la seva resposta no serà també curt i ras. És a dir, tirar pel dret o tirar milles?
Tirar milles. Anem fent.
Tirar milles.
Nosaltres anem passant. I no ens aturarem. I buscarem sempre la manera més intel·ligent i més pràctica i més efectiva de continuar endavant el nostre projecte polític. És que renunciar-hi seria fer un frau als ciutadans.
Ja, però li faig la metàfora del típex que m'ha agradat, però al revés. Si vostès no li posen, però li posa el Tribunal Constitucional, què es fa?
Bé, no estem en aquest escenari. Jo estic convençut, com va passar amb la llei d'exterior, que al final el Constitucional no trobarà cap tipus d'argument. De fet, llegint aquestes darreres hores, perquè, com es poden imaginar, moltes hores no he tingut, però llegint el recurs del govern i el dictamen del Consell d'Estat en relació a això, és clarament, els molesta que allò que abans era una secretaria ara sigui un departament. Algú podrà invocar cap norma constitucional en què digui que aquest canvi és inconstitucional? No ho podrà fer.
Val, però no perquè sapiguem, haurem d'esperar 5 mesos.
Com a màxim.
Però de moment no poden fer res, segons el Constitucional.
Nosaltres entenem que podem continuar fent acció exterior. Perquè és el que ens diu.
Si no varia en res el que passava fa 3 dies, o la voluntat del que tenia el president al cap fa 3 dies.
La nostra voluntat és continuar fent acció exterior tal com tenim aprovat en un programa d'acció exterior i tal com diu el nostre pla de govern. I comptarem amb les persones amb què ja contem per poder tirar endavant aquesta responsabilitat. Farem de la millor manera possible.
Podem escoltar el que deia ahir el ministre Margallo, sisplau?
El intentar convertir una cuestión jurídica, como es una decisión del Tribunal Constitucional, en una cuestión política, me parece aberrante. Y desde el punto de vista de la oportunidad política, declarar disuelto un vínculo que viene como mínimo desde 1479. Parece una desproporción entre una cosa y otra.
Somriu.
Bueno, aquest no sorprèn, la retòrica del senyor Margallo. És un clàssic i sempre ens té acostumats a aquest tipus d'excessos verbals. Resulta bastant risible que algú de l'estat espanyol, del govern espanyol, justament parli de politització de la justícia i algú que pertany a un partit polític que es va caracteritzar precisament per fer la grapejada més política, més bèstia que hi ha hagut sobre el Tribunal Constitucional arran de la sentència de l'Estatut. Per tant, és bastant paradoxal que justament sigui ell qui hagi d'assenyalar aquesta situació. Però vaja, insisteixo, no és cap sorpresa que reacciona el senyor Margallo, el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, no és cap sorpresa, és el simple que sol reaccionar. i que ho faci amb aquest tipus de retòrica.
Veient la reacció de l'Estat, com s'ho farà perquè els catalans, per exemple, paguin els seus impostos a l'Hisenda catalana?
Bé, això ja ho determinarà la llei que s'elaborarà, ho determinarà l'estructura d'Estat que es prepara des del Departament del Vicepresident Junqueras, i s'explicarà molt clarament a la gent, com a mínim, dues coses. Com s'haurà de fer, i s'haurà de fer de manera molt clara, i la màxima seguretat jurídica per tothom.
D'aquí, està convençut vostè que d'aquí 18 mesos, més o menys, Catalunya serà independent?
De fet, en falten 17 i mig, o 16 i mig, si fóssim exactes en el calendari que ens hem dotat. Ja hem dit més d'una vegada que aquest és el nostre objectiu, que ens veiem capaços de fer-ho en aquest termini, que ho prepararem tot perquè en aquest termini puguem portar les coses al punt que hem dit que les portaríem. Però també reconeguem que no som els únics actors d'aquest procés. Hi ha altres actors, els quals hem interpel·lat, per cert, des del dia 1 de novembre, que diguin alguna cosa, no? El mateix Estat espanyol, la mateixa Unió Europea. Nosaltres irem tirant, nosaltres irem passant. Però és evident que si en algun moment aquests actors als quals hem apel·lat des del 9 de novembre expressen algun tipus de proposta o d'opinió, escoltarem, i si això ha d'alterar per baix, perquè en lloc de 18 siguin 15, o una mica per on, no haurem de parlar. En aquest moment no està contemplat que haguem d'alterar aquest calendari.
Va.
Tampoc en serem presoners. És a dir, si veiem que ens falta un mes més, sembla que ningú es ferirà.
Anem a la possibilitat, o una possibilitat que costa de veure ara en aquests moments, però que vés a saber. Vostè veu alguna possibilitat que hi hagi un referèndum per la independència aprovat per l'Estat espanyol en els pròxims mesos?
Jo no l'hi veig. I és que si hagués hagut d'haver-hi un referèndum, hi ha hagut oportunitats molt bones perquè s'hagués convocat. I amb tota claredat ens han dit que no. També han dit que no ara, quan hi ha un grup polític que molt, molt noblement i molt clarament fa una proposta en aquest sentit, que justament li han dit que si era aquesta la condició, que ni tan sols comptessin amb ells per establir negociacions, per formar govern. Per tant, no hi ha possibilitat material, perquè en qualsevol cas la fórmula de govern espanyol passa per un dels dos grans partits, pel Partit Popular i pel Partit Socialista, que ells clarament han dit que en cap cas és un objecte ni tan sols de negociació. Aleshores,
res a fer.
No.
Li agradaria?
Sí, que m'agradaria, perquè jo vaig votar al Parlament de Catalunya, això. Jo vaig votar-ho, diguem-ne, convençut, i a més, jo vaig quedar entusiasmat de la defensa que es va fer des del Parlament de Catalunya a les Corts Generals, demanant la possibilitat de convocar un referèndum que aleshores era no vinculant, i per tant, esclar que m'ho creia, i jo ho volia. Jo crec que si ara escoltessin bé la gent de la majoria, estic convençut, de la gent, ciutadans espanyols, demòcrates, de peu, i escolti'm, això ho hem de resoldre, parlant i a les urnes. Per tant, és clar que evidentment, jo ho he votat, això.
És veritat que Pedro Sánchez vol parlar amb vostè d'aquells famosos 23 punts que va portar a la carpeta a Artur Mas, a Mariano Rajoy, ja fa no sé quants mesos, al juliol del 2014?
Jo vaig llegir a la premsa, vaig llegir a La Vanguardia, no n'he parlat amb ell, i entenc que si hem de parlar amb ella ha de ser a partir del moment que ell sigui president del govern, cosa que està per veure.
Què ha de passar perquè Democràcia i Llibertat voti alguna cosa diferent al no a la investidura Pedro Sánchez?
Bueno, això li hauria de preguntar al Quico Homs, que és el nostre responsable d'allà. Jo no en soc, diguem-ne, jo no participo de l'estratègia del grup parlamentari, com es pot imaginar, perquè jo soc president de la Generalitat. Evidentment estic en contacte permanent amb el Quico Homs i estic al corrent de les converses que es tenen. Ho va dir-ho clarament, acceptarem de donar suport a un candidat si accepta la idea de convocar un referèndum. I amb això està tot dit.
Sorprèn el tarannà actual del PSOE? Ho dic perquè, per exemple, ahir Pedro Sánchez va dir, bé, ja saben que diu que no amb un referèndum, però també va dir que si és president tampoc retirarà el recurs contra exteriors.
Bé, va dir un portaveu, no va dir-ho exactament ell, si no ho tinc mal entès, i bueno, segurament es va precipitar una mica. Veurem què passarà, quina seria l'actitud final del PSOE al govern davant d'aquesta situació. Jo no vull creure que el Pedro Sánchez es mantindria en aquesta posició. Jo crec que seria fàcil. D'altres coses, perquè, fixi's, si vostè ara va a la pàgina web de la Junta d'Andalusia i mira les competències d'acció exterior...
Sí, ho vaig mirar ahir, sí.
No, són estatutàriament les mateixes que té l'Estat de Catalunya, pràcticament, fil per randa. I si analitzem, insisteixo, el recurs i els decrets recorreguts i el decret no recorregut, és que són dues gotes d'aigua. Per tant, no hi ha base. I, per tant, li és molt fàcil a un president del govern espanyol que no sigui del Partit Popular, li seria molt fàcil retirar aquest recurs.
Qui creu que serà el president del govern d'Espanya?
No ho sé, i cada dia va canviant això, perquè fa un parell de setmanes podríem dir que Pedro Sánchez tenia opcions. Fa una setmana que ja ho veig complicat, si no passa una conjunció difícil d'entreveure, i és que un govern PSOE-Ciutadans, que sembla que és el pacte que s'està en aquests moments treballant, ha de comptar amb l'abstenció com a mínim del Partit Popular, en el qual s'ha de veure si continua Rajoy o no continua Rajoy, o si finalment hi ha una gran coalició entre el PSOE i el PP, amb uns candidats nous, si s'especula que sigui un candidat independent, que sigui un candidat del PP però que no sigui el Mariano Rajoy, no ho sabem, però sí que és cert que a partir de que se celebri el debat d'investidura, aleshores sí que comença el compte enrere, i hi ha una data de caducitat a partir de la qual o hi ha un govern espanyol o es convoquen eleccions.
Confia gaire, per exemple, en el referèndum que proposa Podem?
Jo crec que el proposa molt honestament, i jo li vull valorar molt positivament, perquè és la proposta més agosarada i més ferma que ha vingut mai d'un partit polític d'àmbit estatal, en aquest sentit. Per tant, això vull que quedi clar. I si en algun moment havíem tingut algun dubte si arribaven o no fins al final, ja hem vist que sí, que han estat capaços de dir, escolti, aquesta és la nostra condició indispensable, perquè entenem que hi ha un problema que el podem resoldre per la via de la democràcia. És evident que ningú no vol parlar amb Podem d'aquesta circumstància, i que Podem per si sol no té cap força per governar. Aleshores, veig molt difícil.
A Mariano Rajoy ha arribat a parlar des que és president?
No hi ha arribat a parlar, no va trucar, jo tampoc crec que l'hagi de trucar un president en funcions. Jo el trucaré, si ell és el president del govern espanyol, el trucaré el primer dia, i li demanaré de veure'l, si és ell. Temo que això no passarà. Però no tindria cap problema a trucar-lo.
Des d'un punt de vista personal, diumenge es trobarà amb el rei, el sopar previ a la inauguració del Mobile World Congress. Li fa mandra aquest tipus de sopar?
No.
Per allò de trobar-se-li, què li diré? I què
no,
li
no, 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 perquè no és la primera vegada que ens trobarem. Ens hem trobat cada any a Girona, i també ens hem trobat com a rei ja, perquè el Fòrum Impulsa de rei, justament feia pocs dies que ell havia estat anomenat rei. I hem parlat, no hem tingut una conversa llarga, però hem sempre parlat amb molta cordialitat, i espero i segur que serà així.
Pressupostos, els tem o ja estan negociant amb la
CUP? En absolut, els espero. No és que els temi, els espero. Els espero perquè els necessitem. Necessitem disposar d'un instrument imprescindible per poder complir moltes de les coses que ens hem compromès. I evidentment que haurem de parlar amb la CUP, perquè és la CUP la que ha donat sortida i viabilitat aquesta legislatura a través del seu compromís d'estabilitat parlamentària. És evident, això no és un xec en blanc, ja ho entenem, però és evident que compromet amb una eina indispensable, que és pressupostos.
Per tant, han d'aprovar-ho, sí o sí.
Jo no m'impugno.
Jo recordo que en aquesta cadira que sou vostè, Artur Mas va dir que venia a dir que si vostè està precisament avui aquí assegut com a president de la Generalitat és perquè la CUP donava suport i donaria suport en aquells temes, com per exemple els pressupostos, i per tant estic preguntant per la CUP i els pressupostos, i teòricament han de votar a favor.
I jo li vaig dir al president Mas que acceptava perquè hi havia aquesta garantia d'estabilitat parlamentària, perquè si no tampoc no l'acceptava. No es tractava d'un canvi de nom, es tractava d'un canvi d'escenari, el canvi de la presidència de la Generalitat. No era un canvi de nom, un canvi d'escenari, un escenari que garantia estabilitat, un escenari que garantia que podríem aplicar el programa de govern que ens proposàvem i que podríem tirar endavant el procés que ens ha de conduir a la independència. I això semblava, i ho té, clar, per les converses que jo he tingut, la CUP. Això vol dir que és un automatisme, és un botó que s'ha d'apretar? Evidentment estem en el Parlament i parlarem de tots. No tinc cap dubte que ens entendrem i que la voluntat de fer uns bons pressupostos no només hi és per part del govern, sinó que per part de la CUP, i espero que algun altre grup parlamentari s'hi apunti, que tinguin un clar accent social i que vagin en la línia de donar respostes concretes alguns dels problemes que encara en tenim mancances. Això és una voluntat del grup de parlamentari de Junts pel Sí, és una voluntat del govern, i segur que ens trobarem amb més d'un grup parlamentari en aquesta línia.
Catalunya sí que es pot?
I tant que m'agradaria, i farem esforços perquè, almenys en alguns trams que sabem que podem recórrer junts, puguem tenir una àmplia sintonia. I jo crec que el podem tenir amb algun altre grup polític més, si ens alliberem de prejudicis. Fixi's, ahir vam ser capaços de fer una cosa al Parlament que a mi em va agradar molt. És una proposta...
PSC, per exemple?
És un partit amb qui hem de tenir converses permanents, amb tots. De fet, no volem excloure ningú. Ahir va passar una cosa interessantíssima, que crec que és un bon exemple. Hi havia una moció subsegüent a una interpel·lació presentada justament pel grup de Ciutadans. que anava en relació al tema de les fòbies contra les persones, la identitat sexual de les persones, contra la transfòbia, la lesbofòbia, l'homofòbia, etc. I era una bona proposta de resolució, una bona moció, que va tenir l'enriquiment de moltes esmenes de tots els grups, i la vam aprovar tots. I no perquè la proposés un grup que és clarament partidari o contrari a la independència de Catalunya, això ens havia de impedir coincidir amb un tema que estàvem d'acord. Jo demano tot el mateix. Allà on estem d'acord, si estem d'acord a aplicar les normatives contra la pobresa energètica o contra la pobresa habitacional o emergència habitacional, o tot això, estem d'acord? Estem d'acord a dotar el pressupost d'un seguit de mesures que sabem que compartim? Doncs si estem d'acord amb això, que no li fem pagar els possibles beneficiaris d'aquestes mesures el fet que qui ho impulsa sigui un govern que és naturalment independentista.
Vostè és un president de la Generalitat que s'ho ha trobat tot fet, fins i tot el govern, perquè estava tot fet perquè fos Artur Mas qui fos el president de la Generalitat. Té por de convertir aquest grup que en aquests moments serà el govern de la Generalitat, format per dos grans partits com són Convergència i Esquerra, en allò que abans li deien tripartit, en un bipartit? Perquè algunes decisions, per exemple, que s'han pres van en aquesta direcció. Per exemple, la Secretaria de Comunicació sembla que es marquin entre els uns i els altres, el repartiment de càrrecs a la corporació sembla que es vagin repartint també els càrrecs entre els uns i els altres per marcar-se els uns als altres. Ho veu així o no?
No, perquè hi ha coses que són molt diferents. El tripartit era un govern de coalició que venia de l'acord de tres grups polítics que es presenten per separat a les eleccions, que mantenen grups parlamentaris per separat i, per tant, que, bé, naturalment, exhibeixen la seva identitat política dintre del govern. El nostre cas és diferent. Som una coalició electoral que es presenta junta a les eleccions, amb un únic programa de govern, no tres, sinó un, per tant, no hem hagut de negociar quan ha estat el govern un programa, que som un únic grup parlamentari i, per tant, som un únic govern, amb sensibilitats diferents, amb provenents, amb diguem, orígens polítics i de partit diferents i clars i existents, i amb algunes discrepàncies que ja les teníem d'abans, que les continuem tenint, que segurament amb alguns temes les tindrem. Però som un únic govern.
Per tant, no hi haurà mercats entre els uns i els altres?
No, és que no hi ha de ser-hi. No hi pot ser. Físicament no hi pot ser. I, a més, deixi-m'ho dir, malgrat que algunes coneixem de fa temps, dels consellers i conselleres, amb d'altres no. I malgrat això, també per la responsabilitat del moment, tots estem fent uns, no diré esforços perquè no ens costa gens, però estem fent accions en el coneixement personal de cadascú, i sense importar si ets d'aquests o ets dels altres.
Hi ha un tema que preocupa a tots els grups parlamentaris, i efectivament els de govern, com és el BCN World, a la CUP també. Pot posar en risc l'acord de legislatura que tenen Junts pel Sí aquesta formació, el que passa amb BCN World?
A veure, en l'acord amb la CUP això no hi és. I, per tant, som conscients que aquest és un assumpte delicat. El complex recreatiu turístic de Tarragona, i que ens estem esforçant molt tots perquè pugui alhora tirar endavant i alhora ser el projecte en el qual ens trobem tots. Sabem que la CUP no és el seu model, ho va dir-ho abans, ho va dir-ho durant, ho dirà després. Per tant, si en una hipotètica consulta ja sabem quina és la posició de la CUP. Però, en qualsevol cas, el govern està fent tot el que està al seu abast perquè aquest projecte no quedi en via morta, perquè això sí que no ho hem decidit. L'acord no és que quedi en via morta per sempre, sinó revisar i impulsar un projecte que sabem que té, tots això ho reconeguem, un impacte laboral i econòmic important per a unes comarques que ho necessiten.
Creu que es farà?
Jo estic convençut que sí, perquè estem treballant tots molt, tots sense excepció.
I com es farà?
Hi ha una via de fer-ho, i és que, primer, aquest projecte que tenim avui, el complex recreatiu turístic, no és el Barcelona World, ja. I no ho és, no només per una qüestió de nom, no és per una qüestió de dimensió. El projecte Barcelona World, conegut com a Barcelona World, amb uns promotors que ara ja no hi són, amb unes dimensions que ja no hi són, no té res a veure amb l'actual. I era un error, diguem-ho així, en aquelles dimensions, perquè era difícil que això encaixés en el territori. Avui s'ha redimensionat molt, molt, fins al punt que de tot aquell espai d'intervenció urbanística en el PDU, l'espai destinat a joc ara ja no és, ara és només del 6%. Tot i així...
Abans quan era, se'n recorda?
No recordo, però tots tenim en el cap l'idea de Las Vegas, sí, no? I del macrocasino. Ara això ja no és així, perquè un 6% del total ja no és macro res. Ara, hi ha marge perquè es pugui continuar redimensionant una mica? Doncs si hi és, l'hem de recórrer. Perquè és el que demanen diferents sensibilitats. Hi ha marge perquè aquest projecte, doncs, en la forma que ens posem d'acord, tiri endavant? També hi és. I aleshores, què vam dir nosaltres? Abans de l'aprovació provisional de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Tarragona del Pla Director Urbanístic, que és el que està pendent, perquè està fet la inicial, i vam parar-ho, i es podria aprovar, i segurament s'aprovaria, vam dir, parem-ne, parem-ho, parlem-ne, i si aquí hi ha marge, estem disposats a recórrer aquest marge de la mà de tots. Però ens interessa, més aviat que tard, que tingui una sortida, perquè els inversors no esperaran eternament, tenen altres interessos, poden tenir interès en algun altre lloc. Aquesta és una inversió difícil d'aixecar, diguem-ho així, és a dir, no tenim una cua de gent disposada a invertir 2.500 milions d'euros i crear 9.000 llocs de treball que ens estigui esperant, i per tant tots els esforços que es facin i que estem fent, tots, els del govern, perquè es pugui trobar una sortida, estaran ben empleats.
S'ha de votar?
Si la consulta és el marc del consens, l'espai de consens perquè aquest projecte tiri endavant, sí. Si és aquest,
qui ha de votar?
Això, el primer que hem de fer és, primer, hi ha d'haver-hi consultes, si hi ha d'haver-hi, que jo crec que és un espai de consens que més o menys tothom ha entès que hi pot ser. Segona, qui ha de votar és, bàsicament, segur, la gent del territori, segur. Però hem d'escoltar, que si la gent del territori considera que la votació s'ha de fer més àmplia, s'ha de fer més estreta, sembla bastant evident que el que ens digui la gent de la zona és bastant determinant pel futur d'aquest projecte.
Per tant, millor el territori que tot el país?
No hem tancat quin és l'àmbit.
Però vostè què n'opina?
La meva proposta la sap tothom i crec que és bastant lògic, com a mínim, escoltar el territori que diu sobre la consulta. Però igual ens sorprèn i ens diu, no, és el que
volem. Ja sap el que li diré ara, que el vicepresident del seu govern diu que ho ha de fer tot Catalunya.
És que ja és una opció ben legítima, com ho és. I com que no hem tancat l'àmbit de la consulta, ni tan sols fer la consulta, ni tan sols la pregunta de la consulta, és normal que tinguem, diguem-ne, visions que hem de contrastar, sempre això si ho tenim clar, amb la gent del territori.
L'alcalde de Tarragona demanava que es fes ja per no alentir el projecte. Si es fa, quan es farà?
Estic d'acord que s'ha de fer més aviat que tard, i que el projecte ja ho tenim tot damunt la taula per prendre decisions, i és normal que la gent que vol invertir 2.500 milions d'euros demani del govern que té la decisió, si sí o si no. És també lògic que si els estem dient que s'esperin 18 mesos, ells ho interpretaran ben interpretat com un no. Per tant, sabem que no ho podem demorar.
Ja, però permeti'm una mica que intenti desfer el nus, eh? S'haurà de consultar a Tarragona sobre si la consulta s'ha de fer només a Tarragona?
A veure, jo crec que sobre la consulta, que és una proposta en la qual sabem que hi estem d'acord, el disseny de la consulta, que òbviament li pertocarà al Departament de Governació, vaja, no el podem fer d'esquenes el que pensi el territori. Vaja, nosaltres no se'ns ocorrerà de fer una consulta sense escoltar el territori i dir com veieu, què us sembla que hem de parlar, com ho hem de fer, perquè és evidentment és un projecte que va allà, que té un impacte directe allà. Però, òbviament, doncs, l'àmbit és un àmbit que s'ha de concretar. Són els municipis afectats, són les comarques afectades, és la vegueria de Tarragona, és la demarcació electoral de Tarragona. Són qüestions que admeten un debat i, per tant, escoltarem molt.
Canviant de tema, la Generalitat ha fet alguna cosa malament en els casos de pederàstia que estan coneixent aquests dies?
Estem intentant saber si nosaltres hem fet algun error. D'errors n'hi ha hagut, perquè finalment estem en una situació molt lamentable. Voldria fer una alerta prèviament a això. És veritat que ens embardissarem molt ara sobre els protocols, la cadena de responsabilitats, el concert, d'acord. Però no oblidem que hi ha víctimes aquí, i que és víctimes d'un dels, diguem-ne, dels delictes més sòrdids que hi poden haver en una comunitat, perquè tu entregues els teus fills a la custòdia d'un centre educatiu, el que sigui, de la titularitat que sigui, amb la garantia que te'ls educaran bé i que te'ls tractaran bé. I quan passa un sol d'aquests casos, és normal que s'estengui una gran alarma i inquietud a tots els pares que porten mainada a les escoles. I per tant, aquí hem de ser molt diligents, molt contundents en les decisions que hem de prendre i alhora molt rigorosos i assenyats en la gesticulació.
Canviant una altra vegada de tema, vostè és partidari que els Mossos utilitzin pistoles elèctriques? Vostè, de fet, a instàncies de la CUP, el conseller ha acceptat debatre al Parlament l'ús d'aquesta arma que els sindicats del cos ja fa anys que reclamen.
Sí, a veure, aquest és un tema que ja va sortir abans, inclús a l'alcaldia de Girona, perquè la policia sé que en tenia algunes, que no ha fet servir mai. En els estàndards de seguretat internacionals, les pistoles Taser, jo crec que és una marca comercial i no li hauríem de fer propaganda, s'estan imposant, és a dir, les policies d'arreu del món les estan incorporant. No és una incorporació gratuïta ni innocent, sabem que té conseqüències i les hem d'analitzar bé, però per alguna raó les policies d'arreu del món, de les societats més avançades, fins i tot de països molt democràtics i molt referents, estan apostant per aquest tipus d'instrument. Per tant, crec que val la pena que la policia de Catalunya s'alinei amb les policies més avançades del món. I si passa per les pistoles Taser, crec que fa bé el conseller de proposar un debat parlamentari, perquè en qualsevol cas segur que això no és només una compra d'un subministrament d'un proveïdor. No és només això. Som conscients de les conseqüències que té això. En una altra de les coses, fa uns anys tothom tenia clar que les pilotes de goma eren un bon instrument per la política de seguretat ciutadana. Ara tothom té clar que no. I aleshores, abans de cometre precipitadament o comprometre alguna compra precipitada o de comprometre un cos policial, fem bé d'analitzar-ho a fons, que és el que proposa el conseller.
Tinc la percepció que té un molt bon rotllo amb l'alcaldessa de Barcelona. Almenys així em va demostrar quan va sortir de la reunió amb Ada Colau.
Bé, jo intento tenir bon rotllo amb tothom, i pensin el que pensin, però...
Però posteriori, crec... dic després de la reunió.
Sí, i a més, no era la primera vegada que ens vèiem, sí que era la primera vegada com a president de la Generalitat. Sempre hi he tingut un tracte cordial i ella m'ha correspost de la mateixa manera. La reunió va anar molt bé, i jo crec que hem de continuar tenint contactes, i fins i tot estem obligats a tenir bon rotllo, perquè és la capital del país, és una de les ciutats més importants del món. És una ciutat amb un dinamisme social, cultural, econòmic, que moltes ciutats del món voldrien tenir, i el govern del país ha d'estar al costat de la ciutat, així com la ciutat ha d'estar al costat del país.
Vostè es creient?
Sí.
Li va agradar el poema que va llegir la Dolors Miquel, el Pare Nostre?
Però és que no era un acte litúrgic, era un acte cultural, era un acte d'expressió i de creativitat, i per tant, escolti'm, jo puc ser creient, però quan puc anar a contemplar una obra de teatre o un quadre que el creador ha pensat que havia de tenir un discurs estètic determinat, jo no m'he ofès. No trobo que s'hagin de barrejar les coses. Això, fet a dintre d'una litúrgia religiosa, no tindria cap sentit. En el marc que es va fer, és que no sé l'escàndol més aviat de la discussió estètica, i que això en podem parlar molt, però si volem fer una discussió estètica a partir de conviccions religioses o polítiques, ens equivocarem. Perquè
però entenc que hi ha gent que s'hagi ofès.
És normal, també.
És una altra cosa,
no?
ja és portar-ho creació... als extrems del Codi Penal i tot plegat.
És que una de les obligacions de la creativitat és no deixar indiferent, i malament quan un objecte creatiu deixa indiferent, és que potser no ha acabat de complir la seva funció, però és que si realment haguéssim de conciliar allò políticament correcte en relació a les creences, en relació a les opinions polítiques, a l'àmbit creatiu, ostres, tindríem poesia molt dolenta, teatre molt dolent, cinema molt dolent, m'entén? O música molt dolenta, i jo crec que això no ens ho podem permetre.
Com és irònic que és? Què li sembla tota la polèmica de les campanes? Han tocat les campanes per la nit a la catedral o no?
Miri, jo soc gironí. Vaig viure els primers anys de Girona justament sota la catedral de Girona, al carrer Claveria. I, per tant, recordo perfectament que em va despertar, no sé quina hora de la matinada era, el repic de les campanes de la catedral, que eren molt potents. Vaig pensar que jo havia triat viure allà, el campanar ja hi era, i, per tant, jo m'havia d'adaptar. I em vaig adaptar, i al cap d'uns temps, les campanes jo no les sentia. Estic convençut que els veïns habituals no les senten. Passa tot arreu. El problema és quan hi ha un hotel i passes un parell de nits, i és normal, en dos dits no t'acostumes. Però, insisteixo, molts d'aquests hotels, com a reclam, fan servir que estan a tocar de la catedral. Qualsevol ciutadà que ens estigui escoltant i que vulgui anar de vacances en un lloc on l'hotel que tria diu «estic al costat de la catedral», habitualment campanes i catedrals solen anar junts. Dit això, aquest no és un problema només de Girona. Jo he passat un parell de nits a prop de la casa dels canonges, dos nits que m'he quedat a dormir, i no he pogut dormir perquè he sentit les campanes de la catedral de Barcelona com si estiguessin dintre l'habitació. I no m'ha... No, m'ha aventurat, tu, escolta'm, no...
Per cert, com porta això de no ser alcalde?
Home, m'enyoro molt.
Sí?
M'enyoro, sí, 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 perquè primer que hi havia, en fi, una situació molt maca a la ciutat estava florint, teníem aquesta segona etapa d'aquest segon mandat, que era el meu últim mandat, amb totes les coses que havíem anat preparant el primer, de transformació, canvi, modernització, força a punt per poder-les, no diré lluir, però disfrutar-les, no has d'estar a peu d'obra, i la ciutat funciona raonablement bé, i abans he dit, jo parlava de comoditat, potser no és l'expressió feliç, afortunada, però sí que de control, d'un control, i és clar, naturalment, estàs a casa, poder sortir de casa a peu a la feina, anar a fer a peu les compres, anar a peu a visitar tal persona, això és impagable.
Escolti'm, l'oposició l'ha criticat molt que escollís Albert Ballesta per substituir l'alcaldia perquè anava de número 19.
Però jo crec que si hagués anat de número 9 o de número 3, l'haurien criticat igual, l'oposició, perquè és el manual d'instruccions de l'oposició. L'Albert Ballesta és una persona d'una gran confiança, d'una gran vàlua personal, d'una càrrega ètica molt forta, i té uns valors que a mi m'agraden.
I per què el va posar al número 19?
El va posar al número 19 perquè no comptava que jo hagués de deixar l'alcaldia de Girona tan precipitadament. I per tant, jo no vaig fer els càlculs de la llista pensant ni a nomenar cap successor. Jo vaig dir obertament que el procés de nomenar candidat o candidata a l'alcaldia de Girona jo volia que es fes ja en clau de nova política, és a dir, que no, jo no designaria mai a ningú. Jo volia que el partit tingués un debat obert, que hi hagués participació, inclús de gent que no era del partit, en qui havia de ser. I per tant, no vaig fer la llista dels que havien d'entrar pensant qui m'havia de substituir. Ho poden fer-ho tots. Tots els 25 que anaven a la llista, perquè per això hi eren. Ara, davant de l'eventualitat que jo, de manera imprevista, precipitadament, he hagut de deixar l'alcaldia de Girona, de les persones que em va semblar que responien també aquest objectiu de dir, primer, la ciutat no ha de patir cap debat successori, ni ha de patir cap debat partidista. L'Albert és una persona de consens dintre del partit, una persona de llarga trajectòria. Això crec que pot deixar la ciutat en bones mans i pot permetre fer aquest trànsit cap a la culminació del projecte i l'inici del que hagi de venir amb les mans lliures. Per això ho vaig triar.
Acabo de seguida i de seguida deixo que els tertulians li facin una pregunta abans d'acabar aquesta conversa. Digui'm, se li ha passat pel cap la possibilitat de que d'aquí un any i mig sigui candidat a la presidència de la Generalitat o li agradaria tornar a l'alcaldia de Girona?
Tornar a l'alcaldia no puc, perquè m'hauria de tornar a presentar les eleccions i ja vaig dir que no eren dos mandats. Bueno, ara no serà, haurà sigut un mandat i mig any del segon mandat. Però, evidentment, les eleccions són el 2019 i vés a saber on serem el 2019. Però sí que vaig posar com a condició el president Mas. Escolta'm, jo, aquesta és una situació excepcional per la forma en què he estat escollit. A mi no és cap cosa que hàgim d'amagar. Les circumstàncies en què jo he sigut president no són les que voldríem tots. Jo no em vaig presentar de candidat, jo no pensava ser-ho, el que havia de candidat es va haver de retirar i el partit no va tenir temps de tenir un debat sobre qui havia de ser. I, per tant, això ho hem d'acceptar així. Jo no vull treure avantatge d'aquesta situació. El partit ha de fer el debat de candidat o candidata de les properes eleccions l'ha de fer amb un partit absolutament renovat, de dalt a baix, amb unes formes noves i lliure de qualsevol hipoteca o compromís de passat. I jo no vull formar part del problema. Vull formar part de la solució. Per tant, ja els dic d'entrada, i els vaig dir als companys del partit des del primer dia, sentir-vos completament alliberats de la càrrega, de que perquè ara jo sóc president en aquestes circumstàncies m'hagueu de acceptar com a presidenciable d'aquí un any i mig. No és així, i jo no vull que sigui així.
Si el dia de Nadal l'hagués trucat i li hagués dit president, no, alcalde, bon Nadal, i d'aquí un mes el saludaré com a president de la Generalitat del 130è de la història. M'hagués dit directament, ets boig?
No, ens hauríem fet un fart de riure, i llavors diríem, va, quedem, parlem d'una altra cosa, perquè això no té recorregut, no tenia cap recorregut. L'única cosa que jo havia pensat que se'm podria proposar algun dia era si havia de ser conseller, i tenia clar que en qualsevol cas no acceptaria, perquè per mi ser alcalde de Girona era molt més, és, vaja, per mi molt més important que haver estat conseller. Per tant, no la presidència de la Generalitat... poder, com em van enganxar amb la guàrdia baixada, i potser per això vaig dir que sí, perquè no hi havia pensat.
A veure, Gonzalo Bernardos, vinga, preguntes breus, si us plau, si és possible. Gràcies.
Sí, bon dia, president.
Bon dia.
Miri, jo no li preguntaré per el procés, ni li preguntaré per la possible independència de Catalunya, sinó li preguntaré per la gestió. I en concret li preguntaré per la gestió educativa de què ha fet el seu partit quan ha estat en el govern. Vostès en 2010 tenen un pressupost de la Generalitat de 32,51 milions d'euros. En el 2015 tenen 32,48. És a dir, un 0,1 inferior. En canvi, el destinat a ensenyament ha baixat en aquests anys el 16,45. Però el concertat no ha baixat res, sinó que ha pujat una mica. Com s'entén això? Com em pot explicar que no hi ha diners per l'ensenyament públic baixat del 16,45%, mentre que per al que és el concertat, la crisi no ha existit, i avui en dia tenen més pressupost que el que tenien el 2010.
Bé, les xifres s'haurien de mirar en el conjunt del pressupost, els percentatges que es diuen s'haurien de dir en el conjunt del pressupost per saber si efectivament, com es desprèn de la seva intervenció, hi ha una rebaixa del pes de l'àmbit educatiu en el conjunt del pressupost, o, per contrari, el pes dels pressupostos de les àrees que tenen a veure amb educació puja en el conjunt del pressupost. Això s'hauria de veure en percentatges absoluts.
Ja li tanmateix, dic, 16,45 és la baixada. De 131 milions d'euros a 4,42 el pressupost, a 4,44 el pressupost d'ensenyament.
Dit això, nosaltres el que fem és aplicar rigorosament la Llei d'Educació de Catalunya. Aquest és el marc que ens hem compromès a aplicar, i per tant d'aquí no ens mourem, i si aquí hi ha uns compromisos amb l'escola concertada s'hauran de complir. I nosaltres ja hem dit el que té a veure amb el compliment de compromisos, que els compromisos els complim.
Per tant,
ja sé que hi ha gent que demana que no tinguem cap tipus de concert, que és legítim, no és el nostre model. És el que a més ens hem dotat, no en aquesta legislatura, en la legislatura anterior, en l'aprovació de la Llei d'Educació de Catalunya.
Per tant, a vostè li sembla bé que l'ensenyament públic baixi al 16,45 en conjunt del pressupost, però que el privat, que el concertat, pugi amb els diners de tots?
No em sembla... Dit... com vostè ho planteja, és portar-me a una trampa per dir que aquest president no està d'acord amb l'ensenyament públic. Jo porto les meves filles a l'escola pública i, per tant, no tinc cap problema en el defensar l'escola pública i el model d'educació pública que a Catalunya és excel·lent. Ara bé, hi ha una Llei d'Educació de Catalunya que s'ha de complir i que la tenim ganes de complir-la. Hi ha unes realitats canviants any a any, curs a curs, en relació als alumnes de nova incorporació, que també ens obliga a prendre decisions. I, per tant, és normal que en alguns punts pugui haver-hi algun petit retoc. Però el compromís del govern, el meu personal, el del govern en el seu conjunt, el del grup parlamentari que dona suport al govern amb l'ensenyament públic, em sembla que és absolutament inqüestionable.
Jaume Barberà.
Bon dia, president.
Bon dia.
Els advocats catalans no poden examinar-se en català per poder exercir l'advocacia. I el Tribunal Constitucional dicta una suspensió cautelar d'una targeta de visita. Això només es pot solucionar trencant?
Trencant és el verb.
Li dic dues coses d'avui, eh?
Sí, sí. No, i a més, jo encara li diré una que és més sagnant. És a dir, un advocat, una persona que vulgui exercir l'advocacia a Catalunya no pot fer l'examen en català, encara que ho demanin 900 advocats.
És igual.
I una persona que estigui a l'escola pública que vulgui ser escolaritzada en castellà té dret a demanar-ho. Mm-hmm. Fixi's, aquesta la paradoxa. Trencar no és el verb. No m'agrada utilitzar el verb trencar, ni desobeir, ni... Jo crec que nosaltres hem de connectar amb una nova realitat. Hem de desconnectar d'una realitat que ja no la podem canviar, que políticament ens hem demostrat, nosaltres els primers, incapaços de canviar. No, quan ho hem pogut fer no n'hem sabut o no hem aconseguit fer-ho. I fins i tot allò que deia sovint el president Mas, Espanya té dret a no ser canviada, i per tant, que això no canviarà, nosaltres hem de fer la nostra. Hem de fer la nostra, però no en un sentit de dir, trenquem, no volem saber res d'aquesta gent, no, al contrari, per tenir millors relacions i poder segurament arribar a un estadi de relacions bilaterals i de respecte com les que desitjaríem.
El president Mas sempre ha dit i repeteix cada dia que se li pregunta que no s'és majoria per la independència. No hi és aquesta majoria, avui. Per què creu que davant d'això mateix que vostè acaba d'explicar ara, i podríem allargar-nos molta estona més, per què creu que aquesta realitat no aconsegueix convèncer la gent que falta per tenir majoria?
Ens falta molt poc per poder tenir la majoria per fer la declaració efectiva d'independència. Ens falta molt poc. Jo vull posar en valor el que tenim, perquè el que tenim ho tenim amb tot en contra. Fixi's, la campanya passada, les patronals bancàries sortint tot en tromba. L'Església, parts de l'Església, clarament. La Lliga de Futbol Professional, fins i tot. Empreses dient que... els votants a l'estranger amb gravíssimes dificultats per exercir un dret democràtic fonamental com és votar. I tanmateix, 2 milions de persones. I tanmateix, el 48%. Contra menys del 40% que voten explícitament que no. Per tant, nosaltres farem tot el que hàgim de fer perquè aquest petit gap que hi ha del 48% al 50% més un vot el puguem cobrir bé, el podem recórrer bé. I no és només una qüestió d'anar convencent, sinó explicant i implicant. Implicant a través de què? Procés, diguem-ne, participatiu per dotar-nos d'una futura Constitució és una cosa molt seriosa que convida la gent a prendre partit sobre quin model de societat, es digui com es digui aquella societat, però convida la gent a participar des de baix en definir un país. Això és, diguem-ne, engrescador. És també... mesures de convenciment, veure els reiterats incompliments dia rere dia de l'Estat espanyol. Hi ha gent que encara dona crèdit que l'Estat acabarà complint, que acabarà dient, va, l'addicional tercera, va, les inversions en rodalies, va, els recursos, tot això. Hi ha gent que té, ben legítimament, pensa que això serà així. Nosaltres ja fa temps que no creiem que sigui així. Com que això no canviarà massa, i gairebé hi haurà un procés de decantació per incompareixença de l'Estat en aquest debat i en aquesta taula. I, per tant, és un procés de decantació gradual, insisteixo en el que deia al principi, tenint-ho tot en contra.
Vicent.
Bon dia, president. Jo sí que li parlaré del procés. Mire, tots aquests 18 mesos, ara que són 16 i mig, estaven destinats a intentar fer una triple actuació o una actuació en tres fronts. Procés constituent, transició jurídica, transició legal i estructures d'Estat. El procés constituent i la transició jurídica depenen de vostès clarament perquè es poden preparar lleis que s'aproven l'últim dia i, per tant, discutir durant els 18 mesos. Les estructures d'Estat no depenen de vostès. És a dir, que tots els passos que estan fent últimament, des de fa uns quants anys, el Tribunal Constitucional els talla, els suspèn, els evita. Hi ha una agència tributària que es vol que siga pròpia, per la qual falten 4.000 funcionaris més o menys més per poder-la tirar endavant amb garanties. Però resulta que l'Estat recorre qualsevol reglament, qualsevol decret, qualsevol història que estigui pensada per augmentar aquests funcionaris, o recorre que hi hagi un departament d'exteriors que pugui fer una feina de diplomàcia de pre- o paradiplomàcia. Clar, arribarem al final dels 16 mesos i mig, estarem igual. És a dir, no s'haurà pogut avançar si no canvia el govern de l'Estat o canvia les seues intencions, perquè qualsevol decisió que la Generalitat prenga per fer estructures d'Estat quedarà suspesa, o quedarà prohibida, o quedarà anul·lada des del Constitucional, des d'on siga. Aleshores, potser ens estem fent una mica una trampa tots plegats.
Suposo que vostè es deu imaginar que nosaltres no pensàvem que anàvem a fer aquest procés amb l'aplaudiment de l'Estat espanyol.
I per tant,
nosaltres ja tenim clar quins són els obstacles, tenim clar de quina manera, no dir els hem de sortejar, però hem de treballar perquè aquests obstacles no impedeixin que arribem al final d'aquesta legislatura breu havent fet els deures. Hi haurà un moment que, evidentment, als ciutadans els hi plantejarem l'escenari que estem treballant. No serem tan ingenus d'anar donant pistes a l'adversari sobre el que anem a fer, de quina manera ho anem a fer i amb qui ho anem a fer. Però també li vull dir que, malgrat molts d'aquests impediments, això no ha impedit que el govern de la Generalitat actuï en àmbits en què l'Estat espanyol no volia que actuéssim. I el que veuran ara és que, malgrat tot, aquest govern continuarà fent acció exterior.
Gemma, el don.
Sí, la veritat és que tinc una llista llarguíssima de preguntes i em temo que no tindrem temps.
Em limito
a dues.
Gràcies.
Primer, el tema dels afers exteriors. Parlem molt del Tribunal Constitucional, però jo diria que el problema amb exteriors del procés sobiranista no és el Tribunal Constitucional, sinó l'exterior. És a dir, que fins ara, en aquests últims 3 anys, cada vegada que un líder significat s'ha posicionat sobre el procés, ho ha fet per dir-ho o que no hi estava a favor o que entenia que era un tema intern d'Espanya i que, per tant, havia de passar per un pacte o per un acord dins dins de l'estat espanyol. Per tant, jo li preguntaria quina és l'estratègia d'aquesta conselleria, més enllà de fer el que s'ha fet aquests últims 3 anys, que és evident que no ha funcionat. I en segon terme, vostè ara quan li preguntaven sobre els concerts escolars, comentava que vostès els compromisos els compleixen. Jo primer li recordaria que hi ha concerts escolars que són inconstitucionals, els que financen escoles que separen per sexe. Per tant, hi ha compromisos que jo em sembla que la ciutadania tenim dret a exigir que no els compleixin quan no respecten les nostres lleis. Però em sorprèn aquesta afirmació dels compromisos es compleixen, perquè si miro la seva història de pactes amb socis de govern, la veritat és que complir compromisos més aviat pocs. Quan Esquerra Republicana en la darrera legislatura els imposa certes coses, se'n compleixen molt poques. De les coses que vostès accepten, s'accepten coses que ja se sap que no prosperaran pel Tribunal Constitucional, i de les que sí que s'aproven, com el decret de pobresa energètica, es crea un pressupost d'1 milió d'euros i senzillament no s'executa. És a dir, un compromís clarament incomplert, i a més en un tema sagnant. O parlant de la CUP, el soci més recent, vostès exigeixen molt que la CUP compleixi els seus compromisos, però en canvi la posició de la CUP amb el tema d'Aigües Ter Llobregat, la privatització de nou dels concerts escolars, Barcelona World, de l'eliminació de consorcis sanitaris o de la tolerància zero amb la corrupció, una mica la sensació és de que a Convergència li és molt fàcil exigir que els altres compleixin, però a l'hora de complir i de respectar en aquests espais de trobada política, respectar les sensibilitats o el que porten les altres forces, la capacitat de complir queda bastant marmada.
Dues qüestions. La primera, en relació al tema d'exteriors, li puc dir el mateix que he dit abans en relació a l'estat espanyol. No esperàvem que cap primer ministre o president de país soci de l'estat espanyol ens posi una catifa vermella. Ni esperem que portaveus o representants de la Unió Europea, quan s'hagin de posicionar, perquè són gent que es té, diguem, el càrrec llogat als estats, es manifesti de manera diferent. Confondre això amb quin serà el posicionament oficial de les instàncies internacionals és anar molt enllà. És anar molt enllà per dos motius. Primer, perquè no sabem. La Unió Europea no s'ha pronunciat oficialment. No ho ha fet. I tenia ocasions per fer-ho. I si vol, l'estat espanyol li podria demanar, i no ho ha fet, i no li ha demanat. I segona, com ha quedat demostrat en el cas del Brexit, que la Unió Europea en particular i la comunitat internacional en general té una fabulosa capacitat d'adaptació al medi. I per tant, si el medi canvia, s'hi adapten. I si la Unió Europea ha de fer una proposta que pot anar molt enllà i pot arribar a contradir alguna de les bases fundacionals de la pròpia Unió Europea perquè la Gran Bretanya continuï a la Unió Europea, doncs ho fa i ho posa sobre la taula. Per què? Perquè no li interessa que marxi la Unió Europea. No, que marxi la Gran Bretanya de la Unió Europea. Per tant, aquest darwinisme que sempre expressa la comunitat internacional res fa pensar que hagi de ser diferent al cas de Catalunya quan arribi el moment. I ja ho veurem, el cas d'Eslovènia, que el conec de primera mà, va passar exactament el mateix. Si vostès agafen els retalls dels diaris dels dies previs i dels dies següents al referèndum d'independència d'Eslovènia, que per cert no estava autoritzat, vostès veuran que venia l'apocalipsi. Les amenaces del propi president dels Estats Units. I al final, mesos després, hi ha un reconeixement, mesos després, Eslovènia esdevé membre de la Unió Europea. I no ha passat res. Per tant, no hi ha res que faci pensar que hi hagi un interès de la Unió Europea perquè Catalunya, que decideixi democràticament ser un estat independent, quedi en un llim, com algú ens ha dit, o en la galàxia exterior vagant pels segles dels segles, com algú ens va dir. Segona, jo li he dit que nosaltres complir amb els compromisos. No li he estat dient que exigia als altres que els complissin. Vostè diu, exigeixen als altres? Jo no he exigit res a ningú. Jo he dit, els compromisos els complim. Jo sóc president, no sé si fa un mes i mig, o més o menys una cosa així, i no crec haver incomplert cap compromís, amb tota sinceritat. Al contrari, crec que ens estem esforçant molt per complir els compromisos. El nostre programa de govern deixa algunes qüestions obertes a la negociació, perquè són així. Vostè parlava del cas del Centre Recreatiu Turístic de Tarragona. És cert, allà parla de revisar i impulsar. Això es pot interpretar de moltes maneres, però estem, els dos membres de Junts pel Sí, estem treballant fidels a aquest mandat per intentar arribar a acords. En les escoles concertades aplicarem allò que diu la Llei d'Educació de Catalunya, que és el nostre marc referencial. Si hi ha alguna cosa que no apliquem en la llei, estigui per segur que sortirà al Parlament i a tots els mitjans de comunicació, si això és així. I, per tant, no ens mourem d'aquesta línia. Evidentment, nosaltres tenim les nostres opinions, que no pel fet de no ser coincidents amb les opinions dels altres, vol dir que estem nosaltres i nosaltres en la posició d'incompliment sistemàtic dels compromisos, perquè això no és cert, perquè és rotundament fals, perquè a més dediquem enormes esforços al compliment dels compromisos. Però els compromisos es compleixen quan, sobretot en el cas del nostre govern i de la nostra coalició i del programa de govern i les relacions amb la CUP, quan en una taula de negociació hi ha un diàleg permanent i ens posem d'acord amb les coses que són en les quals estem potser més allunyats. I per tant, no crec que se'ns pugui retreure, a mi segur que no, ni als governs anteriors, aquesta actitud de sistemàtic incompliment de compromisos, perquè no és veritat i perquè no és just.
Acabo. Per cert, avui hi ha l'homenatge a la Muriel Casals. M'agradaria preguntar-li si vostè ja té al cap qui serà el nou president o presidenta de la Comissió del Procés Constituent.
No em toca a mi, és un tema del Parlament, i segur que el Parlament trobarà una figura que evidentment la Muriel era insubstituïble, però una figura que farà honor al mestratge de la Muriel, al compromís de la Muriel, i que estarà a l'alçada del desafiament que té al davant la comissió, la feina que té a fer.
Acabo de seguir des de la ignorància i des de la llunyania de tot el que està passant, és a dir, la proximitat comunicativa, però des de la llunyania del que passa a Palau en aquests moments. És molt difícil fer una independència, i fer-la en 18 mesos encara ho serà més, i amb una majoria parlamentària sí, però amb una majoria en vots no. Li puc preguntar si curt i ras, si realment la veu i com es farà?
Si l'haguéssim de fer en 18 mesos, no, però és que no fa 18 mesos que l'estem fent. Ja fa uns quants anys. Si pensem que la independència la fa una institució, ens equivocarem. L'està fent la gent. L'està fent la gent sortint al carrer en aquests darrers anys. L'està fent la gent votant.
Per tant, vostè és partidari de que l'11 de setembre torni a sortir la gent al carrer?
Això ho decidirà la societat civil que organitza l'esdeveniment. No ho sé, però vull acabar amb aquesta idea de dir és que 18 mesos d'independència. No, són els mesos de molts anys. És el tram final. Ara ens toca a les institucions, al Parlament, tenir un paper. Fins ara li ha tingut la societat civil. I però vull dir que no arribem, no partim de zero. Estem justament en el camp base per fer l'ascens a l'Everest ja, el darrer camp base. Per tant, no clar que ho veig perfectament assumible i possible i desitjable. I és el que ens ha encarregat la gent. Els hi vam dir a la gent que faríem això. El que no és honest part d'algun grup parlamentari de l'oposició és que ens exigeixi que no complim aquest compromís, que digui no, vostès el que han de fer és demanar el pacte fiscal o la revisió del concert econòmic o del sistema de finançament econòmic. Escolti'm, em pot dir en quin punt del programa electoral amb el qual jo em vaig presentar això hi és? No hi és, per tant ara es complirem.
Per cert, va començar amb una sessió de control citant Gil de Viedma, la vida d'Ivan Serio, ahir va citar a Gerard Piqué. Com seguirà la trilogia?
No ho sé, perquè no desvetllaré... A mi m'agrada comunicar a través de titulars... De frases que poden explicar moltes més coses de les que literalment expliquen, i en aquell context crec que tenia sentit, perquè és el que pensa molta gent. Ep, no gent d'aquí, gent d'allà. Gent de Madrid pensa també això. I quan hi parles, porta tancada, diuen, escolta, va ser un error. I segurament allà va començar tot. I segurament aquell error, alguns del que van cometre, això sí que és una especulació, perquè això sí que no m'ho han dit, però segurament alguns deuen pensar que potser se'l podien haver estudiat.
S'ha vist ja el Polònia?
M'he vist només un sketch d'Esquit Llentes un moment, però que no coincideix amb els horaris que jo estic... com que no m'agrada veure ni les fotos de veritat ja. I ni sentir-me amb les entrevistes, no, respecto enormement la feina que fan els que facin sàtira política i no...
Escolta, quan vam ser a Girona l'última vegada, aquest programa, el Mont Recoli, vam regalar les temporades de Joc de Trons. Ja les he vist, tenint en compte que començaria...
Totes no, però com que sé que ens hem de veure i que tinc moltes ganes de comentar la nova temporada.
Sí? Jo li faré avui una cosa, que ja que li vaig fer com a alcalde de Girona, ara com a president de la Generalitat, miri, permeti'm. Permeti'm. Li regalaré... No sé si l'ha vist, però...
Me l'han recomanat tantes vegades.
És que l'he començat a veure la setmana passada i em sembla que està molt bé.
Sí.
Alguns recorden que pot haver aquí una mena de ciutadans pel mig... No ho sé, escolti, miri-ho vostè.
Molt bé.
I em dirà el què?
Me n'han parlat molt bé, d'aquesta. Sí. Me n'han parlat molt i molt bé. És danesa, no?
És danesa, sí, sí. Són tres temporades només, aquí a les de les tres, i em dirà el què. Ja li poso més deures. Som els subministradors oficials de la, de la DVD-teca de Carles Puigdemont. Digues, Pere Mas, digues.
Borgen,
acosta.
Que diguis per la ràdio, que és Borgen.
Ai, Borgen, 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 perdó, perdó. Borgen, Borgen. He regalat Borgen. Perdó, perdó. Disculpes, gràcies, Pere. Borgen, que és aquesta sèrie danesa, que només té tres temporades, però que tothom en parla molt bé i que va precisament de les... engrunes, en alguns casos, i també dels budells de la política, en aquest cas de la política danesa.
Doncs li agraeixo.
Moltes gràcies, president, i fins molt aviat. Sort.
Fins aviat.